Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui, esteu escoltant el podcast de la Universal.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream.
Avui esquarterem el teu artista preferit.
Ah, sí? I de qui parlarem avui?
Doncs, Uri, si jo et dic Comeback Baby...
Doncs jo et responc Ray Charles.
Sí, però no en parlarem d'ell.
Oh, bueno, vale, vale.
I si et dic Money Won't Change You...
James Brown.
I això hi ha Little Prayer.
Crec que Burt Bacharach, no?
Let It Be, Eleanor Rigby?
Hòstia, Let It Be sí que no ho sé. Ah, Lennon i McCartney, Beatles, no?
Bridge Over Troubled Water?
Paul Simon.
Sí, però tampoc en parlarem del Paul Simon, eh?
Llavors m'estàs prenent el pèl.
You've Got a Friend?
In Me, On Me. Carole King.
Buddy Holly?
Marvin Gaye.
How I Got Over?
Clara Ward.
Sí, però tampoc parlarem de la Clara.
No?
Until You Come Back to Me?
Hòstia, aquest no ho veig gens clar. Però em sembla que és Stevie Wonder.
Hòstia, no ho veus clar. Com no. Ell, no?
Sí, no ho veig clar, vale. Però m'he il·luminat. Yeah. Però, i si jo et dic Otis Redding?
Respect, Curi. Respect. De juny de 1917, Shelby, Mississippi. Neix la Barbara Seegers. Aviat, la Barbara aprendrà a tocar el piano i es dedicarà a fer actuacions també com a cantant de gospel. 1934, amb 17 anys, té un fill com a mare soltera i coneix el reverend Clarence LeBlanc, pastor de l'Església Bautista de New Salem, en Memphis, Tennessee.
Torna a sortir l'Església en el nostre podcast, no?
Doncs sí.
D'allà surten moltes coses.
No és que jo ho busqui, eh? Vull dir...
Ja. La història de la música passa per l'Església, en part, no?
Sí. Sí, però no he vist mai un papa que faci concerts?
Bueno, jo... Veure'l no, però sabia que hi havia el papa Jules, no?
El papa Jules.
Sí, però bueno, tocava l'harmònica i ruixava la gent amb aigua. No?
Ah, sí?
Sí, per la
caroca. És aquell de... Que no pari o alguna cosa així.
Sí,
no?
Sí, Santaït, sí.
Vale, perquè aquest papa no sé si és molt...
Bueno. No, a més era blanc. Bueno, els papes són blancs. Bueno, la profecia doncs... diu que quan el papa sigui negre és quan s'acabarà el món, però bueno,
ostres!
Això és una de les que diuen.
Ostres, la profecia de caire una mica...
Sí, alguns la van confondre quan el Barack Obama va ser president dels Estats Units.
S'acaba el món, no?
Alguns van dir que sí, però bueno, sembla que no s'ha acabat. Sí, i amb Donald Trump tampoc s'ha acabat.
Si no s'ha acabat amb Donald Trump... I si pinten de negre el Donald Trump, potser així sí que s'acaba el món.
Hòstia, un ganxito pintat de negre pot ser molt guapo, eh?
Sí. Doncs això, com anava dient, el Clarence LeBlanc, amb qui es casa la Barbara Seegers, és això, un reverent, no? I és un home, doncs, carismàtic, persuasiu, un seductor en tota regla. I segons alguns, un papallona. És amic i confident del Martin Luther King i té molts contactes coneguts, amistats molt importants. El 3 de juny de 1936, la Barbara i el Clarence es casen. Ara el predicador es para, però d'una criatura que no és seva.
Hòstia. Ja. De Déu, potser, o què? O tampoc?
No, era de la Bàrbara. No sé si va sortir de... Una paloma,
sí. Negre, per això.
Sí, segurament. En Clarence vol ser pare biològic. I sí, en tindran.
Ah.
Quatre.
Oh, bueno.
Emma, Cecil, Aretha, Caroline... Són els nombres de les tres criatures, els noms de les tres criatures. Mm-hmm. El matrimoni no durarà gaire. Bé, 12 anys. Es separen l'any 48.
Bueno,
no està mal.
No, no està mal, no, no està, està mal. Mal. 12 anys.
Sí, però que per aquest temps igual era més... Era ràpid, això.
No? Potser sí. El temps passava més ràpid abans.
Les constants infidelitats del Clarence,
hòstia,
en seran la causa. El reverent, que havia marxat el 1944 a l'arbre i la progenitura a Detroit, per exercir com a principal predicador de la nova església baptista de Bethel, es quedarà en tota la prole. Ell és un home estricte i molt reconegut. La Bàrbara, per la seva banda, continuarà veient els seus fills mentre es dedica a la música gospel. Va acompanyar músics, sobretot habitualment, a la Mahalia Jackson. En Clarence no trigarà gaire a descobrir que una de les seves filles, totes canten i toquen el piano, una d'elles destaca musicalment parlant entre les altres. Ho veu tan clar que li ofereix un mestre de piano, però ella ho rebutja. Doncs prefereix aprendre de manera autodidacta. Diu que així aconseguirà un estil propi. Aquesta és la nostra protagonista d'avui.
Ah, molt bé. Home...
Té caràcter, de moment sembla que té caràcter, no?
Sí, i és veritat que potser si ets autodidacta, en teoria fas coses que potser no estan bé tècnicament, o digue-li com vulguis, però la creativitat és quan surt.
Sí, i com diu ella, tindrà un estil propi.
Sí.
Vull dir...
Tenir estil és clau en la vida.
Està marcant perfil.
Sí, sí, sí. Perfil de Facebook.
Perfil. Nascuda el 25 de març de 1942 a Memphis, Tennessee, creix dins d'una família afroamericana bastant afortunada per a l'època i envoltada de grans artistes del gospel i del jazz, com Clara Ward, James Cleveland, Mahalia Jackson, Dinah Washington, Ella Fitzgerald, i així una llista...
Home, llargada. Està bé, un bon ambient, no?
Sí, sí, sí.
Hauria de ser guapo aquella època... Visitar algun garito.
Degut al
no,
seu
com, no com ara, sí, que visites un garito i...
Ni fum, no hi ha ni fum.
Ni fum, exacte.
Degut al seu gran talent, la nostra protagonista realitza les seves primeres presentacions des d'una de les... Com et diria? O sigui, bueno, vull dir que fa unes presentacions ja des de petita, va? Llavors, sí. Davant de selectes convidats, d'aquests amics del pare, no?
O sigui, ja veien que tenia alguna cosa, no? O sigui,
exacte, sí. Inclús de vegades el pare, a les nits, la treu del llit perquè demostri les seves habilitats. Vull dir, suposo que estava allà dormint a les 12 de la nit i veu el meu amiguet aquell, el... sí, o ve la meva amiga, la Ella Fitzgerald, aquesta, una sí, amiga que tinc. Tal.
I digue, ah, vaig a despertar la nena perquè toqui unes sí, cançonetes, ella, no?
Espera, sí, que, vaig, que veuràs que sí, bé sí, que ho fa home, la nena, no?
Potser tampoc calia, però bueno.
Bueno.
No, cada pare fa el que creu.
El 7 de març de 1952, mor d'un infart la Bàrbara Seegers, la mare de la nostra protagonista, que tan sols compta 10 anys en aquell moment tràgic.
Hòstia.
Encara amb el dol per la pèrdua de la mare, haurà de fer la seva primera aparició davant un públic nombrós i serà a l'església on predica el pare.
Tot queda en família.
Sí.
I a casa.
Serà la família.
Sí.
Els dies precedents a l'actuació es passarà tancada i en silenci a la seva habitació. Arribat el dia, la nostra jove va seure a la banqueta del piano i executar la seva obra. La seva veu va desbordar l'església i tots els assistents quedaran gratament sorpresos.
Home, deuria ser guapo haver-ho vist.
Sí. A partir d'aquest moment, va començar a girar acompanyada pel seu pare. El 28 de gener de 1955, en només 12 anys, té el seu primer fill.
Hòstia.
12 anyets, eh? Sí, sí.
És fort.
El Clarence. El pare era un company de l'escola, el Donald Bark, que va desaparèixer, clar.
Sí, sí.
Dos anys més tard, el 22 de gener de 1957, tindrà el seu segon fill, l'Edward. Mm-hmm. El pare és un tal Edward. Edward Junior.
Ah, també.
O sigui, un Edward Junior, no?
Junior, sí, exacte. Sí, 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 porta molt, això
sí,
porta
sí,
molt.
Sí, sí, sí. Que tampoc es farà carrer de la criatura.
Quina gent.
Sí. És en aquest mateix any que la nostra jove mare fa el seu primer enregistrament de la cançó de Gospel Soul, i ho fa per al segell JBB Battle Records. Després, aquesta cançó serà reeditada per Checker. Ja en 1960 viatja a Nova York per rebre classes de tècnica vocal i dansa. Dels fills es farà encàrrec l'avi de les criatures, el predicador Levon, i l'àvia coneguda com a Big Mama.
Hòstia.
És aquí, en aquesta època...
Aquí també hi ha una Big Mama, no?
Sí, sí, hi ha una Big Mama, sí.
Senyora aquella que toca blues i...
Sí. És en aquesta època que començarà a enregistrar maquetes per enviar les discogràfiques. Una de les interessades serà la companyia Motown, però finalment fitxa per Columbia Records i sota la direcció d'en John Hammond.
Oh, aquest cognom mola molt.
Mola molt, sí.
Mola molt. I el teclat Hammond també mola molt. Sí, sí, sí. Bueno, i el jamón, el jamón ibérico també mola, sí.
Any 61, la nostra jove protagonista ja és tota una dona. Encara així, als seus 19 anys, estarà sempre sota el domini del control patern.
Patriarcat.
Exacte.
Ja estava des de sempre i ara s'està com lluitant més contra tot això.
Saps què passarà? Que això li farà llançar-se als braços d'un home.
Hòstia.
Vull dir, passa d'home a home, eh? Ja, pare, ja. A l'empresari Ted White, que ja havia conegut a casa seva quan ella només tenia 12 anys. I és ara, després d'uns quants anys, que...
Home, ara... si era home i empresari, segurament també l'estimava, però home i empresari, món de la música, una...
De fet, ell tenia 30 anys.
I ella, 19.
Sí.
Home,
però ella creu...
sospitós, eh?
Sí, però ella creu que és l'única opció per escapar del farragós control parental. Per cert, el pare sempre es va posar aquesta relació.
Ja, el papa Clarence, no?
Sí.
No veia gaire Clarence, no?
Estàs...
No veia la relació molt clara.
Estàs afinat, eh?
Sí.
La jove artista...
Avui m'he afinat en do.
En do. La jove artista no acaba d'estar contenta amb Columbia. Doncs la discogràfica enfocarà la seva música cap al jazz, quan ella sempre s'havia sentit només com un artista del soul. Aquest fet, juntament amb la poca llibertat creativa que li permeten, fou el que la motivarà a abandonar la companyia, després de llistar 10 discos.
Hòstia, home, doncs no està mal.
L'últim, Unforgettable, un tribut a Dinah Washington. I això va ser l'any 64. Just en aquest any serà mare del Teddy Junior.
El seu pare es deuria dir Teddy, no?
Sí, és el Ted White. El Ted White, Ted és Teddy, sí. En el terreny musical, haurem d'esperar fins l'any 67, que és l'any en què Atlantic Records s'interessarà pel seu treball. És amb aquesta companyia i sota la direcció del productor Jerry Wexler que la nostra artista enregistrarà probablement els seus millors treballs. Ara gaudirà de llibertat creativa i dirà que intenté un bon acompanyament musical excepcional per part dels músics Fame Studio.
Segur que eren grans músics.
Segurament.
No? I si a sobre trobes un estudio... artista que fa cançons que molen,
sí.
Millor per tots.
Sí, una conjugació o confabulació extraordinària, no, diguem-ne?
Sí, conjuració, no?
No sé, he fet una barreja de paraules.
Sí, però sí, és com que es van juntar tots els ingredients perquè sortís algú guapo, no?
Exacte. El 10 de març d'aquest mateix any veurà la llum Another Love of a Man the Way I Love You. És algo així com dir que mai he estimat un home com t'estimo tu.
Gràcies, César, gràcies.
De res. El primer single del morning títol ràpidament es converteix en un èxit i sonarà a totes les ràdios. A tot arreu, per tot arreu. Tot així, la consagració total i definitiva vindrà de la mà del següent single, Respect. Una cançó que no és pròpia d'ella, és en una versió d'Otis Redding. L'autor és Otis Redding.
Sí.
Va ser llançada en un moment en què les protestes contra la desigualtat racial s'estenien per tot els Estats Units i va esdevenir un crit de guerra, un himne sobretot pels afroamericans.
Clar, no com ara, que ja no hi ha desigualtats socials als Estats Units amb els afroamericans, no?
Ja no, això no, ja ha passat.
Ara ja, això és...
La setmana passada havia desigualtats, ara ja no.
Ara ja no. No, i el segle passat, ara ja estem al segle XXI, hòstia, tothom és lliure per fer...
Sí.
Per fer el que cregui.
Sí. Una nova cançó dels moviments pels drets civils. A més, també es converteix en el tema emblemàtic del moviment feminista naixent.
Ja, i espera, no serà aquest, no?
Sí.
Potser és casualitat, però bueno, just sonava aquí el tema Respect.
Ha aparegut aquí. Martin Luther King li entregarà un premi pel seu lideratge, gràcies a l'èxit assolit per Respect. I junts se'n van de gira per tot els Estats Units. La nostra cantant esdevé una figura no només artística, sinó que també activista. I així adquireix una importància com a figura mediàtica.
És que aquí tornem un altre cop a parlar de la importància de...
Del ser. Ah, no, perdona, estàs no, filosofant.
Bueno, sí, una mica filosofant, sí. La importància de la música, dels moviments artístics, en quant a confrontació amb certes coses que hi ha desigualtats i hi ha coses que no haurien de... per què ser així,
ja.
No?
Sí.
I aquí es veu que l'activisme amb la música lligat amb la defensa de les llibertats...
Bueno, fas una figura potent, tens més imatge, més
visibilitat, projecció. Visibilitat, no? Sí, fas que la causa pugui arribar més lluny. Sí. Quan és una causa que, a veure, tothom amb dos dits de front hauria d'entendre, no? Vull dir, tots som iguals.
Sí, sí. Jo m'estic plantejant ara... Tu saps que a vegades canto una mica i toco la guitarra.
Sí,
estic
sí,
plantejant
sí.
fer-me activista, per exemple, patiners elèctrics per tothom. O carrils, bueno, a veure, carrils per persones que manen motxilla de 12 a 14 quilos... per l'esquerra, a contradirecció, sí, sisplau, jo que sé, alguna cosa així.
Bueno, no està mal. Lo dels patinets, per això haurien de tenir un limitador de velocitat, perquè... Depèn
doncs
de
això, faré això també.
Bueno, vale, pues festa activista. Jo apujaré la causa, vindré a veure't i portaré una pancarta.
Vale.
César, pròxim president. Del món, eh?
Del món, president del món. Doncs això, ara ja té una figura, és una figura mediàtica. Dins el mateix any 67, enregistrarà tres treballs més. Aretha Rives, Take It Like You Give It i Lee Cross. Però serà el 68 que torna a tocar la tecla de l'èxit superlatiu, amb el llançament del disc Lady Soul, un disc que compta amb nombrosos col·laboradors, entre ells està Eric Clapton.
Eric Clapton, torna a sortir també. Eric Clapton ha col·laborat, sí, ha col·laborat amb molta gent.
En aquest disc també hi ha temes escrits per James Brown, Curtis Mayfield, Walter Davis... Trobarem temes molt brillants i molt reconeguts com You Make Me Feel Like a Natural Woman o Chains of Fool. O Chains of Fool.
Sí.
Aquest any 68 serà prolífic i exitós. I tornarà a repetir èxit en mayúscules amb l'àlbum Aretha Now. D'entre tots els temes d'innegable qualitat destaca Think, amb el que causarà furor.
Sí, sí, penso que és un gran tema, eh?
Sí, sí. Jo som més del primer disc, eh? Però bueno, el primer i el segon també, però... Bueno, sí,
perquè
sí,
els primers molts cops són els millors dels artistes.
Sí, és veritat.
Sí, això és així.
Sí. Serà anomenada la reina del soul. Encara amb la ressaca del Thing, Aretha enregistrarà un parell de directes abans d'estreure un següent senzill, I Say a Little Prayer, un tema compost per Burt Bacharach, i que ja havia estat un èxit en la veu de Dionne Warwick.
Hòstia, vaya noms que té la gent, eh?
Sí, aquesta em sembla que és familiar de Whitney Houston, no sé si és la seva tia o alguna cosa així.
Podria ser, jo no tinc ni idea, però si ho dius tu, jo crec que podria ser.
Vaig veure un documental de fa poc, a la TV3, de la...
Whitney Houston.
De la Whitney Houston, i la seva tieta, quan era petita, havia abusat d'ella.
Hòstia.
Sexualment, eh?
Collons.
Sí, sí.
Hi ha històries molt tèrboles.
Sí.
En la humanitat.
És en aquests dies que, cansada pel maltracte que li dona el Ted White, el deixa. I és també per aquestes dates que flirteja amb altres estils com el pop, el rock, dels que fa versions. Havia fet el 67 una versió del Satisfaction i després va fer Let It Be, Eleanor Rigby, Bridge Over Troubled Water, i a l'any 70 enregistra uns quants treballs. Podem destacar Call Me. El 71 enregistra un directe brillant on troben els seus millors temes, fins a aquest moment. Aretha Live at the Fillmore West. És en aquests anys que l'Aretha ha treballat amb grans músics, com The Muscle Shoals, The Dixie Flyers, el saxofonista King Curtis, Ray Charles, Duane Allman, com veus...
Sí, sí, grans, no?
Del moment, sí. El Duane Allman era un magnífic guitarrista, un músic de sessió i membre també del... És un fundador dels Allman Brothers Band.
Ah, hòstia.
Dissortadament va morir jove, als 24 anys, amb un accident de moto.
Hòstia, molt jove, sí, la veritat és que sí.
Sí. En Young Gifted and Black, el seu so comença a evolucionar cap al so que precedeix la música disco. Uh-huh. En temes composats per Aretha, com Dry Dreaming, Rock Steady i All the King's Horses. És en aquesta època en què la nostra cantant es caracteritza per la seva gran competitivitat, arribant a tenir certs desencontres amb altres cantants que podien amenaçar la seva posició, com hòstia, Roberta Flack o Barbara Streisand. Estava una mica neguitosa.
És que aquí estem parlant d'un...
Competència.
De tops, eh? De tops de la, sí, de la música.
Sí, sí.
Ja. Però, bueno, si tens el teu lloc i el teu espai, està bé, no està malament.
Bueno, ella estava així una mica confrontada amb totes. Convertida en diva, comença a aflorar una certa arrogància, sobretot amb el tracte amb els seus empleats.
Hòstia, uf,
hòstia, no m'agrada que em posis el cafè a 23 graus, per exemple. No,
ara està a 21,5, no?
Despedit, sí, per exemple.
Hòstia.
Sí que és veritat que després se'm penedia i es tornava a contactar, eh? Vull dir.
Ja, però és que tens el perill de que el poder a vegades et pot corrompre, eh?
Ja.
Si tens poder, vigila que potser acabes corromput.
Doncs mira, t'explicaré una anècdota. No és de corrupció, no. Però vull dir...
Home, de corrupció n'hi ha unes quantes, però...
No, però no és el cas, la neta.
Vale, vale.
Vull dir-te és que, dintre de les seves manies, ella col·labora les actuacions per anticipat. Vale?
Home, ben fet, eh?
Sí, està bé. A mi, més en el món dels artistes, que ja saps com va. I llavors, cobrava tots els diners i pujava a l'escenari amb el bolso carregat de diners.
Hòstia,
perquè per pensava cas, no? Que sí, que a veure si li robaven.
Bueno, és que ja m'ho he espavilat en aquesta vida.
Pujo amb el bolso
.
I després ja repartiré jo a pagar els músics, però vull dir,
ja.
Sí, sí.
Home, a veure, jo últimament els concerts que he fet, que ara fa temps que no, però els últims que he fet...
Portes amb la bossa també, puyes,
porto
la bossa de diners.
La meva bosseta i la poso allà en el peu del teclat i tinc la bosseta allà, però la diferència és que a mi no m'han pagat encara. Jo he de confiar en que em paguin després.
Tu estàs tement perquè no treguin la targeta del metro o el DNI.
La de crèdit és igual, o
normal.
La de dèbit és igual, perquè però el DNI, tenir que anar a la comissaria un altre cop i fer-te el DNI...
Sí,
Llavors poso la bosseta allà i mentre toco la vaig veient.
Sí.
Em dóna seguretat.
Sí, a mi em passa igual, eh? Any 72. Fa un viatge musical als orígens enregistrant el seu primer àlbum totalment de gospel, Amazing Grace, on rendeix tribut a Clara Ward, a Mahalia Jackson, James Cleveland, tots aquells amics del pare,
que
són grans músics, eh? Va ser tot un èxit, tant de vendes com de crítica. Serà el seu àlbum més venut. Vull dir, és per flipar, perquè clar, tu escoltes els altres discos que, dels que hem parlat, els que van sortir primers, no? El Never Love Betament... Tot això, Lady Soul, això, que són uns discos...
Discassos, són discassos,
sí.
No?
Però resulta que el líder de vendes és un disc que és de música eclesiàstica, de gospel. A veure, de gospel guai, eh? Vull dir,
ja.
Vull dir, no surt el Papa Francisco allà cantant, eh? Però vull dir que és aquell que triomfa.
Bueno, és que ja bon saps disc, també, la indústria de la música va com va.
Pensava que l'has dit l'indústria de l'església.
Bueno, aquesta, o sigui, va com va també i... Con la Grècia mos topau, deien, però la de la música també.
Sí.
Ja saps que a vegades hi ha discos molt bons que no acaben o veient la llum o si la veuen tampoc tenen repercussió. I en canvi hi ha d'altres que són per, amb total respecte, eh? Agafar-los i tirar-los a la brossa.
Sí, no, no, com a posavassos.
Ah, sí, sí.
Sí,
bueno, aquests són els que encara... Els de posavassos són els que... Mira... Algú salves, llavors posa vasos, està
vale,
bé.
Vale,
però hi ha alguns que és per llançar-los.
Hòstia, vas
perquè,
molt fort, eh?
No, però
sí, digues.
Al final és perquè no és un producte honest. És un producte fet per un mercat i per una història. Yeah. Que vale, que dintre de les creacions sempre hi ha alguna cosa d'honestedat. No et diré que no.
Sí.
Però hi ha coses més honestes que d'altres. I hi ha algunes que... són un producte i l'honestitat és un 5%, potser.
Ja, sí.
En canvi, l'honestitat brutal del Calamaro és una honestitat... Sí, sí, era una
bona...
Bueno, és que era una bona època. Ara ja no té res a fer, però honestitat brutal...
No, prou, Uri, prou.
El disc
prou,
ja no
prou,
diu.
Prou.
Vostè calli. Quan parli de Calamaro, vostè calli.
Prou.
Vale, va.
Bé, aquest disc, com parlaven abans, és de l'any 72, va ser gravat l'any 72, i es va gravar a la New Temple Missionary Baptist Church de Los Angeles.
Sí, clar, és que ja gravat a un lloc així tenia que ser algú...
Gospel pur i dur.
Clar. Amb els òrgans aquells, amb els teclats guapos del gospel.
Home, que no gravaràs un disc de gospel en un bordel, no? O en un pub disco a Las Vegas.
En principi, no. Ara ja tot és possible, el 2023, però en aquella època no.
En aquest disc podem trobar versions com You've Got a Friend, de Carole King, Wally Holly, de Marvin Gaye, o How I Got Over, de Clara Ward. Vindrà una etapa de baixada en què es refereix a l'èxit artístic, mesurat en vendes, reconeixement del públic... Però l'any 76, Curtis Mayfield crea la banda sonora de la pel·lícula Sparkle i compta amb la participació d'Aretha. Aquesta recupera el seu estatus musical. Sparkle va ser un èxit. Giving Him Something He Can Feel es converteix en un himne i Jump to It va ser un èxit de les pistes de ball. Per això només va ser un oasi dins la seva etapa més dura de caiguda lliure.
Sí.
En aquest moment va tenir aquest oasis, no? Sparkle, gràcies al Curtis Mayfield, però després...
Després caigut de lliure. Sí, tant bueno, com arribes a dalt, baixes
bueno, hi havia no? àlbums malament produïts, una promoció dolenta, una mala selecció de temes... Bueno, sí, va ser un gran...
Això avui en dia encara passa, eh?
Sí.
Sí, sento dir-t'ho, però encara passa. Tot i que ara la gent treu singles només i dos o tres cançons...
Yeah. Però... T'arrisques menys, així, t'arrisques menys.
Sí, t'arrisques menys. Sí.
Ara ve quan l'Aretha coneix el Glyn Turman, que és un actor... Bueno, és un actor que sortia en una sèrie que era la Peyton Pace, que era el Lew Miles, no sé si et sona, i també sortia la pel·lícula A Different World Peli, que feia del Bradford Taylor. És el Glyn Turman, que és un productor, guionista, actor, director... Bueno, unes quantes coses.
Em sona bastant.
Sí. La mitja nit del diumenge 10 de juny del 10 de juny del 79, Clarence Flankin, el famós predicador, el predicador Legón,
sí.
Pare d'Areta,
el pare, sí.
Rep dos trets, hòstia. A boca de canó.
Hòstia.
Hi ha un atracament a casa seva i, bueno, estava pel mig, o, no sé si estaria dient no toqueu, no sé sí, què va passar. Bueno,
no, va, això no, sisplau. Sí. Pum, pum.
Sol que van arribar ràpid les assistències i van evitar la mort, no. Però es va quedar en coma. Bastant de temps, eh?
Home, sí, dos tirs a boca de canó, el que sí. Potser és quedar-te en coma.
Sí. És en aquest any que veient que la mala gestió dels últims temps en la seva feina, que l'Aretha decideix abandonar Atlantic Records. Any 80, la nostra protagonista fitxa per Arista Records i torna a recuperar el seu estatus. El seu primer àlbum, amb Arista, portarà el seu nom i fa alguna versió interessant i un duet amb el George Michael. Al cinema serà un èxit rotund la pel·lícula del director John Landis de Blues Brothers, la famosa,
com diuen aquí,
Granujas a todo ritmo. Mm-hmm. Com seria en català? Granujas a tot ritmo.
Granujas, no sé si està acceptat. No, granuja potser no té traducció, eh?
No, trapella, no, bueno, no sé. Trapella sí. A tot ritmo, queda bé, no?
Sí, trapellas a tot ritmo, sí, tupa, 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 tupa.
Una de les millors escenes de la pel·lícula serà en la careta participa, que surt reinterpretant Think. Uh-huh. Val? Que és una cançó que feia 12 anys havia triomfat. La torna a recuperar en aquesta pel·lícula i, bueno, és
una de les parts del film icòniques, guapos, sí. No? Que es diu una part icònica de la pel·lícula.
Sí.
Que icònic.
Sí. A l'any 84, Aretha pateix un lleu incident en un avió que això li farà agafar por als avions. A partir d'aquest moment, les gires seran de distàncies més reduïdes, doncs seran per carretera.
Home, normal, eh? Si passes malament en un avió... Jo sí. Crec que potser tu penses a l'hora de tornar
clar.
A pujar.
I si fas gires per carretera no faràs 3.000 quilòmetres, tampoc. Mm. A mitjans d'aquest any, i després de 5 anys en coma, mor el seu pare.
Hòstia.
Del que havia estat molt pendent durant tota aquesta temporada mm-hmm. Que va estar en coma. Són anys on Aretha anirà combinant estils. El nou soul, la música disco, urban, quiet storm... En definitiva, va derivant... a la seva música cap al pop. Mm-hmm. I en aquests anys, bueno, a molta gent li va passar això, que passant del 70 al 80 i el pas no només és... Bueno, integraven bueno, aquests teclades nous, aquests sons nous...
Em pareix normal perquè la música va evolucionant, no? I el que comença com un gospel en una església es barreja amb el blues, es barreja amb el rock, tal, i al final... La música pop és la música més popular, com si diguéssim, no?
Yeah,
aquí tothom pot arribar.
Sí, sí. Bueno, i fa duets així notoris, com amb George Benson, Lani Lennox, d'Eurythmics.
Ah, sí, sí.
Sí, sí. Arista farà molta promoció, perquè és l'artista número 1 del segell. Mm-hmm. Arista no és una companyia tan gran com Atlantic Records o Columbia, llavors...
La potència,
ho
no?
Ho posa tot amb ella, no?
Sí, diguem-ne. Sí.
La producció dels discos aquests anys serà duta a terme per Clive Davis. Sí. Hi haurà moltes col·laboracions. Whitney Houston, Elton John, James Brown... Als 90, Aretha només publica dos àlbums d'estudi. Per cert, una de les cançons del primer àlbum d'aquesta dècada va ser la versió de A Dream It A Dream, que cantarà davant Bill Clinton i, de fet, cantarà a totes les cerimònies d'obertura del govern dels Estats Units als anys 93 i 97.
Sí. Allà el Bill Clinton era el de la Mònica Lewinsky o...
Potser mentre... No sé què any va ser.
Va ser durant l'actuació o què? O no se sap això, no?
No se sap. No, crec que no, perquè hi havia una taula pel mig i vull dir...
És veritat, era com el... Era sí, com a l'oficina.
El despatx.
El despatx oval.
Oval, hòstia, oval.
Oval, és que oval, eh?
Ousana? Ah, oval, hòstia, oval. Molt bé. Molt sí. Fi, estàs fi, eh? A finals dels anys 90 es traslladarà de manera definitiva a Detroit, i en serà A Rose is Still a Rose, produït, entre d'altres, per Lauryn Hill. Lauryn Hill és aquella que feia la de...
Sí, la versió aquella de Killing Me Softly, no?
Exacte, exacte. Sí,
sí. Això ja, clar, més anys 90...
Popero, això és popero, hip-hop aquell de...
Sí, una mescla.
Rhythm and Blues modern, neo-soul, amb tendència al hip-hop, això. Any 2005, Aretha rep la medalla presidencial de la llibertat. El 2009 canta a la presa de posició de Barack Obama, quan anava a acabar el món, no?
Sí, 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 exacte.
El 16 d'agost de 2018, a l'edat de 76 anys, mor a casa d'un càncer de pàncreas a la seva casa Aretha Franklin. Que descansi en pau.
Aquí l'afinador.
Bé, Uri, avui qui ens portes?
Bé, César, avui et porto un enllaç que m'han compartit. I primer de tot voldria fer una aclaració. Va. Aquesta secció, la de l'afinador, el nom és afinador. No vol dir que les coses que posem estiguin desafinades o bàsicament no tenen per què estar desafinades. L'afinador és com aquell que acaba de...
Bueno, afinador és metafòric, és, no? Como, és com quan te l'afina la fiscalia, vull dir.
Sí, sí, afinar, exacte.
En més sentit, és com si volguessis que m'afinessis l'alma.
Exacte, exacte.
L'ànima, no? Estic, sí, no sí. Trobo bé afinar amb l'ànima.
Bueno, tu em sembla que la tens bastant afinada, però bueno, potser una volteta de clavija no aniria malament. Dit això, sí que és cert, potser, que ens hem de deixar de històries i si algú creiem que és una puta merda, ho podem dir.
Així.
No, no, amb respecte, però ho podem dir.
Sí,
és
home,
a dir,
sempre...
jo tinc la meva opinió de les coses, no? Si algú no m'agrada, dic, no m'agrada. Puc dir que és una puta merda, però no en un sentit molt despectiu.
Amb educació es pot arribar
sí,
a tot arreu.
Exacte, exacte.
A tot arreu, vull dir.
Exacte. I llavors, potser en els altres podcasts hem posat coses i no ens hem atrevit a dir al final que és una puta merda.
Mira, Uri, vaig a interrompre, eh?
Va,
interrompre,
va,
perdona,
sí,
perdona. Mira, jo puc dir amb educació, perdoni, vostè és una mica desgraciat, disculpi, eh? Vull dir, saps que educat que soc?
Ja, sí, hòstia, potser l'altra persona, per això, per més que siguis educat, potser no s'ho pren prou bé. Però cadascú ha de ser conscient dels seus actes, de les coses que fa i les conseqüències que tenen, no? Mm-hmm. Mira, et posaré un exemple. Jo, quan tenia 17 o 18 anys, vaig gravar una maqueta tocant la bateria. I en aquell moment pensava, hòstia, que guai, com mola. Com...
Que bo que soc, que... no? Que bé que toco, no?
Bueno, pensava, toco prou bé. Sempre es pot tocar millor, però pensava, toco prou bé. I la vaig gravar i, hòstia, molt content, repartint-la als amics i tal. Clar, ara quan l'escolto, intento que ningú l'escolti. Vale? Perquè ja. no m'agrada. En aquell moment m'agradava, però després ja no m'agrada. Algú em pot dir, hòstia, tio, això era una puta merda, i li diré, pues és veritat, era una puta merda perquè no sabia tocar bé, no? Si segueixes practicant i segueixes tocant i tal, pues, a no ser que siguis un negat, cada cop toques millor. També és veritat que els músics som molt crítics en general amb nosaltres mateixos i mai ho acabem de veure bé, no?
Alguns no, eh? Els que surten en aquesta secció no som gaire crítics.
Clar, exacte. Mira, veus, ho lligues molt bé. Perquè en aquesta secció... A veure, si hem de dir que una cosa és una puta merda, la diem des de la nostra opinió i sense voler faltar el respecte a ningú. O sigui, en el meu cas, penso que això és una puta merda. No despectivament, però o sigui, és que no m'agrada. No m'agrada.
Bueno, nosaltres potser... no ho diem tampoc, això. No diem que és una
puta merda. Per això. Però això venia... Hi ha coses que hem posat a l'afinador que potser hem intentat buscar una justificació en plan, hòstia, potser el van gravar un vídeo als seus enemics o la seva mare, que estava molt orgullosa. Ho he fet més jo, eh? Tu no. Jo he buscat... Jo he intentat buscar una justificació, però hi ha coses que no tenen justificació. I si és una puta merda, doncs jo prefereixo dir que és una puta merda. M'ha costat una mica, però ara ja ho...
Bueno, ho no diguis aquestes paraules, ja està, no? No cal que diguis.
Bueno, puc dir no m'agrada, no?
Ho poses i la gent que escolti. I segur que la gent riu segons quines cançons.
Bueno, llavors posem el que tenim avui a l'afinador... I llavors, després, deduïm si és una puta merda o si simplement a mi no m'agrada.
No cal que diem aquestes paraules, el posem i ja està. Vull dir, el que no pot ser... I la gent és molt hipòquita, perquè hi ha molta gent que els whatsapps s'envien a actuar qualsevol xorrada, però després...
Ja.
Quan opinen, no, està molt bé, no sé què.
Sí.
Bueno, amb educació... Sí.
Amb educació es pot dir tot, no?
Sí, perquè allò que aquell exemple que he dit abans era una broma. Jo he dit, hòstia, perdoni, en tota la meva educació li vull dir que vostè és un desgraciat. No, això no, això ja no seria educació.
Bueno, depèn, sí, a veure, si aquella persona realment és un desgraciat per circumstàncies, doncs, bueno, si li dius des del respecte, és millor dir-li, perdoni, vostè és una mica desgraciat, que no anar allà i dir, tu ets un desgraciat, fill de puta, no sé què, no?
Ja.
O sigui que, en principi, des del respecte s'hauria de poder dir tot. Si no vols que digui que és una puta merda, doncs no dic que és una puta merda.
Ja.
Bueno, no si ho vols tu, eh? Vull dir,
no.
Si és massa fort dir és una puta merda, doncs puc dir simplement, hòstia, no m'agrada. Tot i que en el primer afinador, l'home aquell que feia la versió de Pink Floyd, o sigui, algun dels frasejos que feia pel mig, alhora eren una puta merda i alhora m'agradaven. O sigui, a vegades la contradicció és quan dius sí, no? O sí o no? En què quedem? Doncs pues bueno, la qüestió és que en aquesta secció, realment, la idea és que si nosaltres creiem que algú, hòstia, no ens agrada i ho trobem xungo, ho puguem dir sense cap mena de problema.
Sí, clar que sí.
I si algú se sent al·ludit, pues, bueno, ens pot contactar i nosaltres tranquil·lament li direm els nostres arguments de per què creiem que allò és...
Venen els nostres advocats, si algú es queixa.
Sí, però bueno, potser no cal arribar. Si podem parlar i dir, mira, nosaltres creiem que això no ens agrada per tal. Potser aquella persona ho entén. Potser és més, potser ens sorprendríem de les persones que realment diuen és que és veritat, o sigui, això és una merda, no sé què fa aquí a internet, no sé qui ho ha pujat i no sé qui tal. Però bueno, la qüestió és aquesta. Llavors, si vols, tira el tema d'avui i jo et diré per què crec que és una puta merda. Bueno, no, em respecta, no puta merda, però per què no m'agrada, vale?
No.
Va, tu posa-ho i jo t'ho dic. Musicalment està molt bé, eh?
Yeah.
Has reconegut la... Bueno, la cançó suposo que sí, no?
Sí, la cançó és de Nirvana. La
cançó és de Nirvana.
Com es Joar.
Com es Joar. Sí. Clar, jo tampoc és perquè sigui qui la canta.
Qui no? És el meravellós intèrpret d'aquesta cançó en aquest moment?
En aquest moment és el rei del pollo frito.
Què dius?
Sí, home.
Home, no, no pot ser.
Bueno, Ramoncín.
En sèrio?
Sí.
Hòstia, sí. No fotis, tio.
Sí, per això, i clar, crec que en aquesta secció podem criticar. Des del respecte, eh? Sí, critiquem. Hòstia. Igual que qui ens vulgui criticar a nosaltres, ens pot criticar des del respecte. O sigui, a mi que em diguin, hòstia, però la secció que fas no m'agrada. Bueno, va bé.
La Ramoncín, la segona vegada que rep, ja.
Sí, bueno, la primera era perquè vas estar a punt de marxar d'un concert, no? O, no,
sí,
o va ser ell? Sí. Va ser ell, no?
Bueno, ell va ser
era ell que estava
jo em volia quedar, a mi m'agradava.
Ja.
Sí.
Jo, si hagués estat en aquest concert en què estava fent aquesta versió, potser en aquest moment hagués marxat.
Ja.
De fet, potser no hagués anat, ja. Però, bueno, si per circumstàncies hagués estat allà, potser hagués marxat. Per què ho dic, això? Jo no sé si ell ara se sentirà orgullós d'aquesta versió o no. Perquè, clar, a veure, fer una versió està molt bé. Fins i tot la podries adaptar al teu idioma si et sents més còmode parlant-la, no? Jo tampoc sóc un expert parlant en anglès i segurament tinc un accent, bueno, de lo que he après al col·le i poca cosa més, no? Però clar, quan toques davant de, no sé, un públic, unes quantes gent, i més sabent que potser després queden els teus vídeos penjats allà, clar, a veure, si ell volia sortir a tocar-ho...
Però el rei del pollo frito existia molt abans que Nirvana.
Sí, 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 no,
potser
i a
veure... aquesta equació no és la...
No, bueno, bàsicament, reduint la cosa. A mi aquesta versió no m'agrada.
No
m'agrada perquè destrossa bastant la cançó original. Yeah. Aquest accent anglès forçat, o sigui, si no ho saps cantar, doncs, potser és millor que no ho cantis, o la facis en castellà, o tal. Ara,
no és només l'idioma, no és qüestió d'idioma, també.
Bueno, a veure, musicalment...
No, musicalment parlo de la veu.
Musicalment està prou bé, però la veu és l'idioma... Clar, Kurt Cobain també tenia una manera de cantar molt, molt especial... I et pot agradar més o menys Nirvana, igual que et pot agradar més o menys el rei del pollo frito, o sigui, el Ramoncín. La qüestió és que la secció aquesta és per dir que hi ha coses que no ens agraden, no? I poder-ho dir amb totes les paraules. Això no m'agrada. Igual que si a algú no li agrada aquest podcast, que ho digui, no m'agrada aquest podcast, vale, doncs no l'escoltis, ningú t'obliga a escoltar-lo, no? A mi ningú m'obliga a escoltar el Ramoncín. Menys una persona que em va enviar l'enllaç i va dir, hòstia, escolta això, quin que segur cabron. Que per la teva secció sí, sí. Et molarà molt.
Jo estic
no?
ansiós per tu algo del loquillo.
Segur que hi ha coses, també. Home. De fet, hi ha coses de tothom. Però al final, i la conclusió és que per mi aquesta versió no m'agrada gens, la trobo que és horrible.
I ja està, i la poses, i... perquè et dóna la gana, ja està.
Sí, la poso.
No passa res.
I no, però...
S'entès, hi ha
un fons filosòfic, és a dir... Sí, des d'aquí critiquem coses que no ens agraden, igual que nosaltres estarem exposats a coses que la gent critiqui que no li agrada, que si volen ho poden posar en els comentaris d'allà sí, on vegin aquest podcast.
Sí, sí.
De fet,
cuidado, que si parlem de... Si es poden criticar... La meva escola d'idiomes, a la que vaig estar, és la mateixa
bueno,
que la de...
Sí,
que la que va estar Rafael o Ramoncín. Bueno, segur que anem tots junts i no, sí. No els vaig conèixer.
Ja, perquè en aquella època estaven diferents. Ja. Però sí, sí, aquí posats a criticar, podríem criticar moltes coses sí. I podem criticar sí. Tal i qual. La qüestió és que la secció de l'afinador és una crítica, diguem un tot.
Bueno,
i
per riure a tothom del que escoltem, vull dir, no passa res.
Sí, sí, hi ha coses que molen molt i hi ha coses que no molen gens. Sí. En aquest cas, aquesta cosa no molava gens. Llavors, posem ara la versió
sí,
original, que mola més, podríem dir que mola més. Almenys,
sí.
Ei,
segurament.
Des del meu punt de vista.
Segurament.
Potser
sí,
hi ha gent
sí.
Que diu Nirvana era una puta merda. Doncs pues vale, doncs pues,
sí. Sí, però bueno, aquesta és la original.
Doncs pues som-hi.
As I know. ensayar, ven a ensayar, ven a ensayar a Universal. Oh yeah, oh yeah, oh oh.
Ven a ensayar, ven a ensayar,
ven a ensayar a la Universal.
Oh yeah, oh yeah, oh oh. Oh yeah.
Hey Uri, avui quin grup de la casa portaràs? I atenció, de la casa ho dic perquè per mi de la casa a vegades és com els vins. A vegades el vi de la casa és el millor. Què es portaràs
sí,
avui?
Sí, a vegades és el millor. Avui et portaré un grup que es diuen The Barron Buddies Band i són un grup de country tradicional i country rock. ¿Vale? El 2023, un grup de country tradicional i country rock. De fet, són un grup que porten temps aquí assajant i han guanyat festivals a nivell tant nacional com a nivell europeu. Han estat tocant per diferents ciutats d'Europa, per la majoria de ciutats d'Espanya, i fan un country doncs, així com dels anys 70, però fet en l'actualitat. Realment són bons, toquen molt bé. Van venir a fer un streaming fa un temps que el podreu trobar
a les
xarxes de la Universal, al YouTube. Podreu veure el streaming sencer. I sí, sí, són un grup de country, bateria, baix, guitarra, veu i alguns coros, i un violinista. I, de fet, fan temes propis i fan versions de temes bueno, pues, típics del country, no? El Mario és a la veu, el Mario Travis, el Grant Slowfingers a la guitarra, el Jim Bass al baix. Després està el José González, que és mexicà i toca el violí, i està el Llibert a la bateria, Llibert Valls, també component d'altres bandes. I, de fet, bastants caps de setmana que estem aquí...
Screaming Perros, Llibert està amb
Screaming Perros. Sí, Screaming Perros. I, de fet, van tocant bastant, perquè caps de setmana que estem per aquí treballant per l'oficina i això, el Llibert sempre està amunt i avall amb la seva bateria, tocant aquí, allà, tocant moltes matinals, també, d'aquests concerts que fan al matí o concerts vermuts i tal. I la veritat és que toquen molt bé. Han guanyat diferents premis. El 2018 van guanyar un premi a la millor banda nacional per l'Associació de Country i Ball Oficial Espanyola.
Oh.
O sigui, poca broma, eh?
Espanyola,
eh? De la resta de l'estat espanyol han guanyat el premi a la millor banda de country. I el 2019 també van ser la primera banda nacional en guanyar el Best European Country Band en un festival d'Itàlia. És a dir,
molt bé,
traspassant fronteres, eh?
Sí, sí, sí.
No només als Pirineus, sinó saltant més enllà,
molt més enllà.
Molt més enllà. També són coneguts per sortir a la sèrie de Merlí, la sèrie que feia TV3 de Merlí, professor de filosofia...
Estan a la banda sonora, a més.
Estan a la banda sonora i, de fet, quan el Merlí...
Gran sèrie,
professores...
eh?
Sí, sí.
La recomanem a tothom, eh?
Sí, sí, està molt bé. De fet, jo l'he revist, l'he revist...
L'estic veient en castellà ara, tio, flipa.
Ostres.
Bueno, em quedes una mica desentonat, eh? Perquè estàs acostumat a veure.
Clar, si estàs acostumat. Bueno. No, doncs jo l'estic reveient també amb els nens i la veritat és que s'agrairia tenir professors de...
Com aquest, no?
Com aquest, de filosofia o de qualsevol cosa. És a dir, que vagin una mica més enllà de la matèria que...
Exacto, que es folli a altres mestres i tot això vols dir. No,
home,
no volies
això,
dir això.
Això també passa, segur. No, també passa, l'única quan
com
estàs
allà dintre... Com als hospitals, no?
Sí, exacte. Infermera, que me duele aquí, saps?
Entre metges, eh? Vull dir...
També, hòstia, m'hauries d'operar d'aquí a baix, que tinc una... Tinc alguna aquí a baix i no sé ben bé què és, però bueno.
Un bulto.
Sí, en el cas d'home...
Cuidado que es censuraran encara, eh?
Tinc un bulto que se'm fa gran, no sé per què, però bueno. La qüestió és que han guanyat això, sortien a la sèrie de Merlí, la banda sonora i també en alguns capítols quan el Merlí i alguns
professors
van a tocar.
Hi ha una festa i toquen allà,
sí,
no?
Exacte. I en el Spotify es pot trobar un disc del 2019, Two More Rounds, es diu, sí. És com el segon. El primer era No Beer, No Show.
Té gràcia aquest títol.
Aquest està bé, no? O sigui,
queda... Si no hi ha cerveza, no... És com aquello de si no hi ha casera, tal, pues igual, nos vamos.
Sí,
pues
però
igual. Si no hi ha cerveza, no tocamos.
Sí,
no?
L'únic que el problema és que clar, si et porten moltes cerveses potser has de tenir un lavabo al costat de l'escenari perquè, clar, arriba un moment que...
Sí.
Però bueno, la qüestió és que en el Spotify podeu trobar el disc del 2019, Two More Rounds, I també una cosa que m'ha fet molta gràcia és que si la gent els contracta per tocar, ells aporten un professor de country per si el públic vol aprendre a ballar country. Perquè, clar, sempre pensem, el country és un pas endavant, un pas endarrere.
Sí.
Deu tenir la seva història, no? Llavors, una cosa que fan és que si els contracten per tocar en algun lloc i necessiten un professor de country, doncs ells el posen. Mm-hmm. I així animen l'ambient i la
gent... Això es porta molt a l'oest. A l'oest de Catalunya, vull dir. A Lleida es porta molt.
Bueno, sí. Perquè podria semblar un desert, potser, a l'estiu, però...
Sí, però
no sé, un desert infernal, però... Mm-hmm. No sé, potser els hi deu molt el country, no? Allà, clar, com més a l'oest, potser més et mola el country. Jo no sabria què dir-te. Com estic centralitzat, a mi m'agrada tot i no m'agrada res alhora.
Yeah.
Llavors, bueno, són una banda que realment, hòstia, toquen molt bé. L'streaming que van fer, hòstia, va estar de conya. Jo dic que el podeu... Sí, el podeu veure l'streaming. Què passa? El podeu veure al YouTube, si voleu. A veure... No es diu streaming o què?
Estava pensant en l'altra banda del llibert, que és Screaming Perros, he pensat Streaming Perros.
Hòstia, Streaming Perros. Bueno, Streaming Perros no estaria malament. Screaming, a partir d'ara, quan fem streamings, els direm screamings per si ve gent que crida.
Exacte.
Screamings! Screamings des de l'Universal.
Grans bandes, eh? Tanto Screaming Perros como...
Sí, sí.
Barrumbadis.
Sí, sí, realment bones bandes de música, de rock and roll, i res, és una banda més de les que et presento, de les que estan a l'Universal. Tiraré un dels temes que tenen a l'Spotify, un que m'ha agradat bastant, Dusty Bar and Grill, i espero que disfrutis amb això. Vinga, César, va per tu.
Dusty Bar and Grill at the other side of town. In South Louisiana, when the Cajun moon is shining all night long, I'm a Dusty Bar and Grill at the other side of town. Drinking moonshines, alligators on the rivers, on the voodoo swamps. Down on the bayou, there's a little place to go. On the other side of town, where the rivers that are running slow, an old Cajun man played a fiddle, morning rising from hell. There's a place on the bayou called Dusty Bar and Grill. Hot Dusty Bar and Grill on the other side of town. In South Louisiana, when the Cajun moon is shining all night long, Dusty Bar and Grill at the other side of town. Oh, drinking moonshine, alligators on the river and the voodoo swamp. Every Friday night, oh, people are drinking and smoking on the neon lights. Lonely Dan are playing again on a pinball machine. And Crazy Carefree is wrong, oh, I've never seen. At Dusty Bar and Grill at the other side of town. In South Louisiana, when the Cajun moon is shining all night long, hot Dusty Bar and Grill at the other side of town. Oh, drinking moonshine, alligators on the rivers, on the voodoo swamp. Hot Dusty Bar and Grill at the other side of town. In South Louisiana when the Cajun moon is shining all night long. A dusty body grill at the other side of town. Oh, drinking moonshine, alligators on the river and the voodoo swamp. Yeah, drinking moonshine, alligators on the river and the voodoo swamp.
Perversions. Bé, com ja sabeu, en aquesta versió el que fem és posar una versió.
És que has dit en aquesta versió i és en aquesta secció, no? Però bueno, està bé,
en
està bé.
En aquesta versió posarem una secció...
Ah, exacte, de... així queda més guapo.
D'una perversió. Bé, bueno, doncs això, en aquesta secció, com ja sabeu, parlem, posem una versió i estaria bé que participeu, bueno, doncs opinant, bueno, opinant. Més que opinant, dient el que vosaltres creieu que és. Vull dir, quina cançó és, originàriament, o sigui, qui és l'autor, qui la va interpretar originàriament, que a vegades consideres en l'autor i a vegades no. I qui és qui fa aquesta versió? En aquesta ocasió, ens ha sortit una mica, en el que no és una versió, almenys, bueno, totes les versions són diferents, per això mm-hmm. són versions, no són covers de calcar, les que nosaltres posem aquí. Mm-hmm. Però en aquest cas, a més... És una versió en castellà, d'una cançó originalment anglesa.
Com el que podria haver fet el Ramoncín, no, potser?
Per exemple, sí. En aquest cas, no, sa germana de
no posa, les seccions. No clar, la mateixa no la pots posar perquè aquella està en anglès.
No.
Clar, clar. Vale, vale.
Així, doncs, us desitgem bon dia, bona tarda, bona nit.
Adéu,
adéu. Adéu.
Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí, no quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino, a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos,
poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera.
Este lado de la carretera, a este lado.